I per acabar el programa, avui rebem a l'estudi la Dolors Quer, que és la vicepresidenta del Consell de la Gent Gran de l'Alt Empordà. Dolors, bon dia. Dolors, perdona, que tenies el micro tancat.
Hola, molt bon dia.
Exacte. Avui, Dolors, ja benvinguda de nou perquè ja vas venir el mes passat. Avui ens volies parlar de la llei de dependència, concretament una mica de la situació actual de l'aplicació d'aquesta llei a l'Alt Empordà i del procés que esteu fent, no? Des del Consell. Explica'm una mica per què aquest procés.
Mira, tot va començar a principis de l'any 2025, que analitzant les dades de compliment d'aquesta llei de dependència vam veure que eren unes dades alarmants, no? Llavors vam considerar que com a Consells de la Gent Gran hi teníem alguna cosa a dir i alguna cosa a reivindicar, no? Mm-hmm. Llavors, com que evidentment estem parlant d'una llei estatal i evidentment no, el que no preteníem en principi era modificar la llei perquè no podem, però sí que la gestió correspon a cada comunitat autònoma. Llavors, cada comunitat autònoma veiem unes diferències entre comunitats autònomes i precisament Catalunya no és de les millors ni molt menys, no? Uh-huh. Llavors, com te deia, vam considerar que nosaltres teníem alguna cosa a dir, a reivindicar. Llavors, com que els Consells de la Gent Gran estem units amb l'Associació de Consells, des de l'associació vam començar a fer un anàlisi de totes les dades, sempre treballant amb dades oficials, uh-huh, amb dades del Departament de Drets Socials o amb dades de l'Inserso, no? I a partir d'aquí vam començar ja a picar les portes dels diferents partits polítics que conformen la Comissió de Drets Socials del Parlament de Catalunya. Uh-huh. I vam anar al Parlament de Catalunya a explicar-los, doncs, bueno, o a reivindicar que, sisplau, d'entrada es complís el que marca la llei quant a terminis i quant a prestacions, no?
Perquè això ara mateix, Dolors, no s'està complint.
No, uh-huh, no s'està complint i nosaltres ho considerem un maltractament institucional, eh? Perquè genera patiment a les famílies, a les persones malaltes, inclús als tècnics que estan portant els casos de donar solucions, no? Uh-huh. I bueno, vam anar al Parlament i evidentment tots els grups parlamentaris que eren allà presents ens van escoltar i ens van donar la raó, tret del Partit Popular i Vox, que no eren no van venir, no es van presentar, no? Uh-huh. Però a banda d'això, què va passar? Que nosaltres també, o sigui, la gestió correspon a la Generalitat d'aquesta llei, però després també vam veure que hi havia unes diferències molt grans a nivell de demarcacions, no? De Catalunya, no? Uh-huh. I precisament l'Alt Empordà no és una de les millors, és una de les pitjors. Uh-huh. O sigui que està a la cua pràcticament, no? Llavors van dir, bueno, pues ara ens toca fer un altre pas, que és explicar en els diferents ajuntaments, els diferents estaments administratius de l'Alt Empordà, com està la situació a casa seva, a casa nostra, no? Uh-huh. I així és com vam fer, no? Vam fer l'estudi ja més acurat a l'Alt Empordà i vam demanar si podíem anar al Consell d'Alcaldies. Llavors, evidentment, aquí sí que donem les gràcies a la presidència del Consell Comarcal, que ens va obrir les portes a anar, i vam poder, pues, explicar aquestes dades que afecten més ja a nivell de comarca, no? Uh-huh. Digues.
Anava a dir, quines són una mica aquestes dades?
Bueno, en primer lloc ja us he dit, sempre treballem amb dades oficials, eh? I comencem pels terminis de resolució. O sigui, els terminis de resolució de grau, que és el pas previ per iniciar el procés per accedir a les prestacions, a l'equip de valoració que gestiona l'Alt Empordà, o sigui, el termini és el més alt de Catalunya. Estem ara a 269 dies, que són 9 mesos, per la resolució de grau.
O sigui, des de que fas la sol·licitud fins que t'arriba la resolució passen 9 mesos.
Passen 9 mesos fins que ve la persona a casa a valorar-te. A partir d'aquí s'inicia un altre procés, uh-huh, que has d'esperar la resolució que te digui si tens el grau 1, el grau 2 o el grau 3. O sigui, inicies un altre termini. Uh-huh. I quan ja tens la resolució, llavors encara hauràs d'esperar a que te donguin la prestació. O sigui que és, pots arribar a estar dos anys i mig, des de que tu demanes fins que s'acaba el termini definitiu, no?
Déu-n'hi-do.
Sí. Llavors, per una banda és això, els terminis de prestació de resolució de grau, de resolució de grau, i per l'altra tenim l'accessibilitat als recursos, no? Quan parlem d'accessibilitat als recursos, i si per exemple parlem de centres residencials, nosaltres estem a l'Alt Empordà, estem a 2,1 places per cada 100 persones majors de 65 anys, quan la mitjana de Catalunya és de 2,98. Això vol dir que a l'Alt Empordà estem un 41,9 inferior a la mitjana de Catalunya, no? I clar, estem parlant de persones que, quan parlem d'institucionalització, estem parlant de persones d'en grau de dependència 2 i 3. Vull dir que moltes persones d'aquestes, que comporta que hauran d'anar a una altra comarca perquè hi ha més places residencials. A l'Alt Empordà ens trobem que molta gent se'n va al Pla de l'Estany. I pagar una plaça privada mentre no t'arriba la pública, no? O sigui que és un tema una mica greu, no? Després, quan parlem del servei d'atenció domiciliària, doncs, que és un element molt important per evitar la institucionalització de la gent. O sigui, la gent, com més, la majoria de la gent volem estar a casa quan estem malalts i que ens cuidin a casa, però si evidentment aquest servei no funciona, aquí ja tenim un entrebanc que ens obliga a institucionalitzar, no? I en el cas de l'Alt Empordà, el servei d'atenció domiciliària, parlem de la població en aquest cas més gran de 85 anys, és del 8,65%, quan el conjunt de Catalunya és del 20,82%. O sigui que imagina quina...
Hi ha una diferència molt gran.
Hi ha una diferència molt gran. Què passa a l'Alt Empordà? També hem de tenir en compte que estem parlant d'una comarca que té 68 municipis i que són molt dispersos. Llavors això també d'alguna manera condiciona facilitar aquest servei d'atenció domiciliària, perquè no és el mateix pagar una hora en un nucli urbà important, com podem parlar Figueres, Roses, l'Escala, o puguem parlar de Maçanet de Cabrenys, no? Aquí ja hi ha una hora de desplaçament, per tant, tot això entrava de manera o aquesta prestació, no?
Tot això ens estàs comentant que són serveis o places o residències, etc. Però i tot el tema de les prestacions econòmiques, com funciona? Quines hi ha?
Les prestacions econòmiques són prestacions, són imports econòmics que poden donar les famílies o bé vinculades a un servei, o sigui, perquè la persona pugui anar o a un centre de dia o al servei d'atenció domiciliària que parlàvem, o bé a una residència. A l'Alt Empordà tenim ara en aquests moments de beneficiaris un 0,85% de població major de 65 anys, quan el conjunt de les comarques de Catalunya és de 1,55. O sigui, aquí també tenim una diferència bastant important, no? I les prestacions econòmiques per cuidador no professional, o sigui, una cosa és que paguin a un professional perquè vingui com a atenció domiciliària, i l'altra és que donguin un import a les famílies per ajudar-les, no? I que la família d'alguna manera gestioni aquests diners en benefici de la persona necessitada, no? En aquest aspecte estem més o menys com a la mitjana de Catalunya, però això en cap cas supleix el percentatge tan gran de què parlàvem abans, no?
Aleshores, clar, com situem, no, tots aquests dèficits dins d'aquest context demogràfic que preveu un envelliment de la població, perquè això anirà en augment?
Clar, la comarca és igual que Catalunya, experimentarà un augment, un creixement demogràfic molt gran, no? O sigui, ara estem amb un 19,19% de població més gran de 65 anys, però en l'any 2044, pues, la població passarà al 28,39% de la població. O sigui, serem 18.000 persones més de 65 anys, no?
Que això és molt, és un augment significatiu.
Clar, clar. Llavors, què passa? Que si ara ja tenim aquestes mancances, tot i que s'està començant a moure polítiques noves, o sigui, s'estan fent polítiques de cares a aquesta evolució demogràfica, no? Però si a l'Alt Empordà ja partim d'aquest dèficit tan important, doncs no anem bé. O sigui, els polítics s'han de començar a plantejar que hi ha d'haver una proposta de futur específica, pues, per l'Alt Empordà.
Aleshores, una mica, quins passos teniu previstos, no?, des del Consell per seguir? Heu començat tot aquest procés i quins passos venen ara?
Mira, nosaltres, ja t'he dit, vam anar al Consell d'Alcaldes, vam presentar totes aquestes xifres, vam anar a l'Ajuntament de Figueres també, perquè l'Ajuntament de Figueres té la seva àrea bàsica concreta, vam explicar això i el Consell d'Alcaldes sí que els hi vam demanar que els hi prepararíem una moció que ens ajudessin a fer aquest camí, i que els hi prepararíem una moció perquè la debatessin en els seus plens municipals. I a partir d'aquí, doncs, amb el resultat favorable d'aquesta moció, ens ho fessin saber a nosaltres, perquè nosaltres continuaríem el camí reivindicatiu cap a, una altra vegada, cap al Parlament de Catalunya. O sigui, nosaltres ara estarem a l'aguait de recollir tots els resultats d'aquesta feina que hem estat fent, no? I no ens cansarem. O sigui, creiem que és un punt molt important i que no només treballem per nosaltres ara en aquests moments, sinó que treballem per les generacions futures, no? I per tant, bueno, doncs aquí estem.
Clar, en aquest sentit, quina resposta heu rebut més o menys per part de les administracions quan heu anat a plantejar aquestes dades?
De veritat que va haver una alcaldessa que em va dir: pensa que els micropobles i els pobles petits, el nostre dia a dia ens impedeix valorar i fer aquests anàlisis que vosaltres ens heu fet, no? Nosaltres depenem dels serveis socials del Consell Comarcal i estem en tota la seva confiança, però l'anàlisi d'aquestes dades nosaltres no tenim temps de fer-la. Per tant, us agraïm molt aquestes aportacions i estaven supercontents de que els anéssim a presentar. Ara veurem si a l'hora d'aprovar aquestes mocions o a l'hora de debatre'ls en els seus plens municipals, doncs el resultat que en tenim, no?
Clar, perquè ja per anar acabant, com us fa sentir, no?, el fet aquest que hi hagi tantes llistes d'espera, que sigui tan complicat accedir a tots aquests recursos?
Home, a veure, si no ho vius en zona, t'acosta fer-te la idea, no? Però quan estàs ja començant a analitzar dades i comences a parlar amb els tècnics i comences a veure realment que hi ha un patiment a darrere, home, això te dona energia per anar continuant i per dir: ei, senyors, que teniu poder de decisió, que penseu en la societat. Vull dir, és una llei que d'entrada va sortir no donant resposta, perquè els seus recursos no són els que haurien de ser, però si és que a més aquesta llei no es compleix, aquí tenim un problema. I tenim un problema de maltractament a la societat, i a dir que és un patiment a tres bandes: un patiment a nivell familiar, un patiment a nivell de la persona malalta, de la persona cuidadora, i després dels propis tècnics que no poden donar resposta.
Doncs, Dolors, moltes gràcies per venir-nos avui a explicar tota aquesta problemàtica, no?, que hi ha al voltant de la llei de la dependència, i també tots els passos que esteu fent des del Consell, perquè esteu fent molt bona feina de visibilitzar, no?, aquesta problemàtica, i també de sensibilitzar aquests ajuntaments, que són els que al final hauran de treballar cap aquí.
Sí, moltes gràcies, de veritat. Gràcies per donar-nos veu i també perquè feu de pont a la societat, no? Vull dir, de veritat, estem molt agraïts de que ens doneu veu a la gent gran. Moltes gràcies.
Molt contenta de tenir-vos aquí. Ens retrobarem el mes que ve parlant també.
Moltes gràcies.